amb música en viu.
Pizzeria Sibaris. Et quedarà a la dreta baixant a Montgó.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dilluns, 11 d'abril. Aquest matí s'ha fet el tast de vins que un any més marca el punt de partida de la Fira Arrels del Vi. Els sommeliers que hi han participat han destacat la gran anyada, sobretot de vins blancs i dolços. Dels millors, deien, a nivell mundial. Les veus que il·lustraven aquesta notícia eren les de Carlos Crauel, organitzador de la Fira, i del sommelier Rafael Sabadí.
Sostenir el nombre de visitants, que la gent vingui, que pugui tastar amb la màxima comoditat un màxim de vins i que sigui una miqueta una festa del vi de l'Empordà. Més o menys tenim com a gran millora, gràcies al recolzament de l'Ajuntament de l'Escala, el fet que disposarem d'unes carpes que ens permetrà ordenar molt millor l'espai aquí a Empúries i a Barcelona al Centre Cultural del Born, com l'any passat en un principi mateix format. Aquest any són al voltant de 20 cellers, més un convidat de la Catalunya Nord, vull dir que és una mostra molt representativa perquè és 40% dels vins de l'ADO, dels cellers que hi ha a l'ADO. I en quant a nombre de vins, doncs jo crec que hi haurà més d'un centenar de vins per tastar. Per l'experiència dels altres anys, les votacions que fan els sommeliers, les puntuacions que donen els vins, queda tot molt apretat. Vull dir que realment tenim uns vins d'una qualitat molt homogènia, cap a la franja alta, evidentment, perquè el que tastem aquí a més són els millors vins de cada celler, i realment queda amb una qualitat molt homogènia la DEO, perquè queda tot molt apretat, va de molts pocs punts per vi al guanyador.
En destaquen sobretot els vins blancs de l'any 2015. Els hem trobat molt fragants, molt explosius, molt rodonets i molt a punts per beure. O sigui, normalment els vins 2015 o els vins de l'any que tastaven blancs en el moment del tast estaven verds, estaven una mica amb diferents puntes astringents i aquest any estan molt fets ja. Llavors els blancs de criança, com sempre el mateix serrín, una línia molt bona, amb una fusta molt ben integrada. I els negres, tant els joves com els de criança, seguint la línia de sempre, no? Vins sucosos, amb molta fruita, amb molta tipicitat i amb molt de... que traspuen paisatge. I els dolços, doncs, com sempre, doncs, per mi sempre són els millors, són vins de talla mundial. Dit, sobretot, que aquest any ha pujat un 36% a la venda de vi dolç, o sigui que són els vins que més ha incrementat les ventes, doncs, en relació amb els altres.
Damaris Gelabert omple la sala polivalent de l'Escala amb més de 1.000 persones ballant i cantant les seves cançons. El concert d'animació era gratuït, el públic va respondre de manera fantàstica. Escoltàvem la veu de l'artista Damaris Gelabert.
El projecte sorgeix ja fa a prop de 18 anys, que bueno, jo sóc pedagoga i musicoterapeuta i fa molts anys que vaig pensar que estaria molt bé fer cançons per ensenyar als nens molts aprenentatges que nosaltres, els adults, intentem ensenyar-los a través de molts mitjans. I com que la cançó és una de les coses que més els arriba als nens, especialment a l'etapa infantil, és una de les coses que més els agrada, cantar, i quan aprenen i quan canten estan aprenent o estan passant bé, doncs vaig començar a fer aquest repertori de cançons per aprendre. I d'això el primer disc va ser el Tot Sona, que eren cançons per aprendre música, després les cançons per aprendre, i així fins a, bueno, fins avui. Moltíssimes reproduccions, estem molt molt contents. Fa un parell d'anys i mig ja quasi que vam fer una sèrie de videoclips d'algunes cançons més conegudes del meu repertori, i gràcies a això doncs hem arribat també amb els pares i les famílies, perquè abans ens coneixíem moltíssim a l'entorn de les escoles perquè ja es cantaven aquestes cançons al bon dia, els dies de la setmana, i ara hem aconseguit doncs que també es cantin a casa i estem realment molt contents. Moltes, moltes reproduccions al YouTube, moltes visites diàries, a prop de 80-90.000 visites al dia, o sigui, i més de 20 milions de reproduccions. Estem molt feliços.
I parlàvem encara dilluns de l'inici del curset d'ensenyament de sardanes per als més petits, un curset que organitza un any més l'agrupació sardanista escalenca La Bixaixo. Mentre passen una bona estona, els infants gaudeixen de les sardanes, aprenen i es preparen per l'aplec que celebra, com sempre, el primer diumenge de juny. Les veus d'aquesta notícia són la de Maria Bonilla, expovilla de la Sardana i monitora del concert, i la de diferents nens que participen a aquesta iniciativa.
Consisteix en ensenyar als nens, els nous i els que ja porten anys aquí, a ballar sardanes. Els petits per començar a saber com es balla i els grans per millorar i afegir-hi més coses. És cada dissabte fins que arribem a l'aplec. Que els nens petits tornin a començar a ballar sardanes és una cosa molt important per nosaltres, ja que la sardana és un ball molt tradicional d'aquí a Catalunya i en realitat s'està perdent la cultura, i que vingui gent nova i els agradi ballar sardanes és un plaer per nosaltres. Què tal t'ha semblat? T'agrada? Sí?
Sí.
T'agrada molt les sardanes?
Sí.
Continuaràs venguent?
Sí.
Sí? I què t'agrada més del que fem aquí?
Amb ballar sardanes.
T'agrada quan fem punts lliures?
Sí.
Sí? I quan cantem, bueno, veiem cançons que no són sardanes tradicionals, també?
També.
Quins instruments hi ha, per exemple?
El triple, els llargs, el contrabaix, la trompeta...
Hem fet uns jocs i hem ballat sardanes.
Quin joc heu jugat?
El mocador. Tenien que dir números, tenien que dir instruments.
Ah, molt
bé. Hi ha la bomba, amb el pas curt, el pas llarg, amb qui més? L'indi, la mosca, la cigonya... No, la quina més?
El pingüí, no?
El pingüí, sí.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 12 d'abril, la policia local ha començat a regular l'accés a la platja per fer maniobres de càrrega i descàrrega, un procés que es limita a 2 hores durant el matí. Era un dels temes que es tractava al programa Línia Directa amb l'alcalde. Escoltàvem el tall de veu relacionat amb aquesta iniciativa a l'entorn de la platja, però escoltàvem també el que comentava l'alcalde torn de la poca implicació de la Generalitat, almenys fins ara, en l'any Víctor Català. També un altre aspecte, com és l'intercanvi que es va fer amb el Cor Indica la setmana passada, i també el transport sanitari per a Víctor Repuga. Tot apunta que l'estiu vinent es pot solucionar el problema que s'estava plantejant per la manca d'ambulàncies.
Ja a partir d'avui, perquè és veritat que hi ha aquesta necessitat hi és i tenim dificultats per fer la càrrega i descàrrega, ja hi posarem un agent de la policia local a l'entrada, i en un horari que diria que serà de 9 a 11, en principi, doncs es podran efectuar la càrrega i descàrrega des d'aquest espai de la plaça de la Sardana. Per tant, això, doncs jo crec que a partir d'avui, si no és avui, serà demà, això ho possibilitarem, perquè si no, la veritat és que estem dificultant molt l'activitat dels negocis. Per tant, això d'entrada es farà. I això es consolidarà un cop estigui l'obra acabada, ho hem dit sempre, la càrrega i descàrrega no ha de tenir, no, hi ha de poder entrar, perquè si no tenim un altre espai per fer-ho, i amb un horari restringit. I nosaltres ens hem posat a liderar aquest projecte conjuntament amb la família, amb el nebot, amb el fillol, amb el senyor Lluís Albert, i jo crec que la Generalitat també hauria de fer un pas més, i aquí sóc una mica crític.
Aquí trobem a faltar això, no?
Sí, perquè teníem prevista, no tenim data encara, prevista una iniciativa, bueno, la Generalitat havia de proposar una conferència d'inauguració oficial també des de Barcelona, que no ens han acabat de concretar, i el que sí que tinc a dir és que amb la Laura Borràs, amb la senyora Laura Borràs, que vindrà la setmana que ve, el cap de setmana, a fer una conferència, sí que hem tingut un contacte més o menys àgil, perquè és la directora de la institució de les lletres catalanes, i hem anat explicant quina és la planificació, i de fet s'ha doncs, prestat a col·laborar i venir a fer aquesta conferència. Per tant, una bona relació amb aquesta institució, però que d'alguna manera també, òbviament, és de la Generalitat, també representa la Generalitat, però potser trobem a faltar una mica més d'empenta per part de la Generalitat. No. Confiem en que sí. Nosaltres som dels primers que ens hem mogut, una mica per l'experiència que teníem amb el que va passar amb la licitació del CAP, i ho he explicat alguna ocasió, vam anar a veure la direcció del SEM aquí a Girona, hem parlat amb el CAP, hem parlat amb la Fundació Salut Empordà, i tenim prevista també una trobada d'alcaldes properament per tractar aquest tema. Hem passat una moció que jo crec que es va aprovar per unanimitat per part de tots els grups, ara fa aquest ple, no l'anterior, i sé que la Generalitat doncs, també hi ha aquest moviment, i fa poc, doncs, diria que aquesta setmana també es va aprovar una moció, i un dels punts era que tornessin a posar sobre la taula o tornessin a posar en funcionament el reforç en municipis de costa, municipis de muntanya, que d'entrada doncs, aquesta licitació havia previst, no l'havia previst. Jo confio que d'aquí a l'estiu això s'hagi resolt. El conseller, el senyor Comín, doncs, també d'entrada, doncs, com va assumir el càrrec, va dir que no veia massa clar com s'havia licitat o quin era, en tot cas, que la concreció final, com havia quedat i com, pel que fa als reforços i moltes altres qüestions, i probablement, doncs, no sé si probablement, però jo confio en que això es resolgui.
Exposició de fotografies i caminada solidària omplen de color un cap de setmana solidari amb l'Associació Protectora d'Animals L'Anxova Peluda de l'Escala. L'exposició es pot veure fins aquest diumenge. La caminada es va fer diumenge passat per la riba del Fluvià. Escoltem les veus d'Edna Estrems i Elsa Barriga de l'Associació Protectora d'Animals L'Anxova Peluda de l'Escala.
Bé, l'exposició neix de la idea una mica de tot el treball que es va fer per fer el calendari 2015 de la protectora. Vam fer un calendari que volíem que fos molt personalitzat i per això vam agafar gossos que ja havien estat adoptats de l'Anxova Peluda del 2014 i el 2015 i els hi vam fer fotos, com veieu, dos disfressats, caracteritzats per cada mes. A partir d'aquí vam dir que alguna cosa més havíem de fer i va néixer la idea de fer l'exposició també per conscienciar una mica més de la feina que fem, del treball que hi ha dia rere dia a la protectora, que a vegades sembla que bueno, som quatre que recollim gossos i com es pot veure aquí no són quatre gossos i això només és una petita mostra dels gossos que hem recollit aquests anys. No és només els quadres, sinó que la voluntat és que es vegi l'evolució. L'evolució des del dia que el gos va arribar a la protectora fins al dia que li vam fer aquesta foto. Com veureu, a sota dels quadres hi han uns cartellets on posa el nom del gos, l'estat en què està, adoptat, preadoptat o en adopció, i la foto del dia que el vam trobar i la història de com es va recollir, com va arribar, quines eren les seves pors o com estava el gos. I la idea és que es vegi la comparativa. Evidentment, l'objectiu principal és donar-nos a conèixer i que la gent sàpiga quina és la feina que fem, però, evidentment, som una associació sense ànim de lucre, cap tipus d'ajuda, ens subvencionem de les donacions, i, per tant, tots aquests quadres, quan l'exposició finalitzi, els posarem a la venda, a 30 euros, i farem totes les còpies que facin falta. Si hi ha algú que vol quatre còpies del mateix, doncs farem quatre còpies del mateix. Es podran deixar pagats aquí, i amb un número de telèfon, i els farem.
És benèfica i bueno, tots els diners que es recauden avui van destinats a l'Anxova Peluda. Hem quedat aquí tots a les 10 del matí perquè tenim l'exposició muntada encara i perquè la gent pugui venir a veure tots els quadres que tenim i facin una ullada. El punt de trobada és aquí, però després ens anem a Sant Pere Pescador, que la sortida comença des d'allà. El que fem aquí és el pagament i les inscripcions, que la gent ja s'ha apuntat prèviament per internet. En principi hi ha algun que no s'hi havia apuntat, però s'hi ha apuntat ara. I el que fa la CEC és proporcionar-nos un esmorzar. Si veus aquí a la taula tenim quatre cosetes per menjar, sucs i bueno, una mica de tot. Aquestes sortides i bueno, en veritat tot el que fem només per això, per conscienciar la gent de que el gos és un membre més de la família i no s'ha d'abandonar per res del món.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 13 d'abril, 16 restaurants de l'Escala engeguen aquest divendres una nova campanya gastronòmica del suquet de peix. Fins al 30 d'abril, en tots els restaurants participants s'hi serveixen menús especials amb aquest tradicional plat de pescadors. Els entrants, la protagonista n'és l'anxova de l'Escala. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Creiem que és una activitat que agrada molt, lliga molt amb la nostra idea del turisme gastronòmic i apostem fermament any rere any. I la consolidació de Cel en la 21a edició demostra que és una activitat que agrada al públic i als nostres visitants. Ho fem ara aquest mes d'abril perquè creiem que és una bona època que la gent comença a sortir, comença a moure's els caps de setmana i els animem a venir a l'Escala i així potser de cara a l'estiu allarguen la seva estada aquí i també per dinamitzar el poble durant aquests caps de setmana que no hi ha unes activitats tan concretes. Tal com hem dit, són 16 restaurants, els quals tots ofereixen molt bona qualitat i des de l'àrea de la DET i de Turisme els volem agrair la seva col·laboració any rere any en aquestes jornades de suquet.
L'Escala continua celebrant l'any Víctor Català, aquesta vegada amb la presentació del Cançoner de l'Empordà. Va ser una iniciativa de la setmana passada. Una publicació amb poesies i cançons que solia cantar l'escriptora escalenca són recollides en aquest Cançoner de l'Empordà, que va musicar el nebot, el mestre Lluís Albert. L'escoltem en la notícia que tractàvem a l'informatiu de dimecres.
De manera que primer se sent la cançó i amb els meus comentaris, que es troben també en aquest llibre, i després, a continuació, quan els oients tenen en l'oïda encara fresc les cançons, faig sentir les rapsòdies, la sardana, o sigui que estigui, que està glosant aquestes cançons, precisament. Aquesta té una particularitat que es pot donar en poques cançons, que en acabar surten les dues cançons, aquesta, el petit bailet i de bo mateixa llevada, tal com són, eh? I jo les faig casar i van bé.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 14 d'abril, un 80% dels alumnes de tercer i quart d'ESO i de primer i segon de batxillerat s'afegien a la convocatòria de vaga de dimecres i dijous per protestar contra les polítiques educatives del govern espanyol. Roser Aguado, directora de l'Institut El Padró de l'Escala.
El seguiment de la vaga convocada per ahir dimecres i avui dijous doncs ha estat massiu, perquè si tenim en compte que ahir teníem un 72% de seguiment i avui ja tenim un 80%, doncs aquestes xifres parlen per si soles.
Crec que els motius que s'adonen per aquesta vaga són bastant importants, ja que, entre altres coses, ens volen fer pagar el batxillerat, i crec que això és bastant injust perquè es poden perdre bastants alumnes que són bons perquè no tinguin els recursos econòmics necessaris o no tinguin transport, etc. I després, els aspectes de la LOMCE i del 3+2, doncs també crec que són uns problemes que s'han de solucionar i reivindicar des de l'àmbit estudiantil.
Per la part que fa professorat i claustres, doncs també és molt complicat gestionar aquesta inestabilitat en matèria d'ensenyament, no? Canvi de coloms cada any, com aquell qui diu, adaptacions de la manera que es pot, doncs, amb LOMCEs, amb novetats que ara surten, ara no surten. Bé, tot plegat, sincerament, costa i complica molt la gestió.
Més de 200 nens i nenes han participat en un nou Rodoc el dijous al matí a Plaça Catalunya. L'edició d'enguany tenia de centre d'interès les Olimpíades. Van participar-hi alumnes de les escoles de primària de l'Escala, també de les escoles de la Ser Tramuntana i de les escoles de Camallera i de Bàscara.
El rodajoc consisteix en treballar diferents jocs al carrer. Intentem que els membres de diferents escoles es trobin aquí i puguin jugar al carrer, que els nens això ho estan perdent. Avui, a la diada del rodajoc, es fan 14 jocs, de, com hem dit abans, tematitzats en diferents esports. Tenim, per exemple, aquí al costat tenim un joc de voleibol, tenim més en avall un joc que es participa, es practica amb els estics de hockey, tenim un joc amb raquetes de tennis, que, i tornem a dir, no fem un esport, sinó que fem un joc. No cal que sigui practicar l'esport concretament, sinó que hi ha alguna variant amb les normes o amb la manera de jugar, que no es practica només l'esport, sinó que és un joc que tothom hi té cabuda, és més fàcil, i l'objectiu principal és anar-s'ho passar bé.
A l'informatiu de dijous ens fixàvem també en la sèrie Hipsterland, una nova sèrie de ficció que coprodueix la xarxa de comunicació local i que s'emet des d'aquest dissabte per les televisions locals de Catalunya. Una sèrie còmica, una sèrie que parodia el hipsterisme amb un guió esquitxat de referents culturals i una banda sonora creada especialment per bandes emergents del país. Escoltem el co-creador de la sèrie, Ivan Panicello, i la productora Lorena Rodríguez.
Bueno, pues si no podem fer alguna cosa de 50 minuts dramàtic, farem alguna cosa de 20, comèdia. I llavors, a partir d'aquí, vam mirar a veure de què podia anar, tal, i sí que aquí va ser on vam barrejar dos mons que en aquell moment els teníem molt, molt a prop, diguéssim. Jo m'estava movent molt amb el meu grup d'amics, que eren així molt modernillos, molt en aquest sentit, i el Marc justament en aquella època de la seva vida estava treballant de cristalero, de manera que estava treballant pues, literalment de paleta. I vam dir, hosti, si juntem aquests dos mons, que són com dos mons molt estranys que no pinten res, I a partir d'aquí, pues, a través d'una història que és una història molt normal i corrent d'una noia que deixa un noi i el noi vol recuperar la noia, fem aquest xoque de trenes.
És un equip molt gran, format per més de 70 persones. Bueno, jo crec que han passat com més, o sigui, seran 100 persones. Tot és un... Som gent jove, vale, que estem començant en aquest món audiovisual, llavors hem creat com una mena de plataforma, no?, per impulsar-nos a tots, no?, uns als altres ajudant-nos. Això ha sigut perquè, com no teníem diners i hem començat aquest projecte, pues, com hem pogut, pues, també ha passat que, pues, que rodàvem quan podíem, al principi. Llavors, què ha fet això? Pues que avui no pot no ser qui, pues busquem una altra persona que sí que pugui, llavors això ha fet que el grup, o sigui, l'equip ha crescut moltíssim, ha passat molta gent i gràcies a tothom, pues ara mateix estem on estem, no? Està al Web Surf Festival, allà a Sevilla, vale? I allà, la veritat és que ens vam reunir nosaltres tres i vam parlar de que ho deixàvem estar perquè no teníem diners per continuar, no? Havíem fet 6 capítols i vam pensar, bueno, doncs fem mitja temporada i movem això com a producte, no?, a productores o a teles que vulguin col·laborar amb nosaltres, bueno, coproduir. I, bueno, estàvem parlant d'això i justament, pues rebem un mail de la xarxa que ens diu que vol reunir-se amb nosaltres. I va ser heavy, no?, perquè és que ho anàvem a deixar anar. Llavors... Res, vam quedar amb ells, ens vam reunir, ens vam preguntar com estava la producció, vam dir que aturada, i llavors sí que vam voler pues contribuir amb això, no?, fer una coproducció i acabar de la primera temporada, els 6 capítols, que haig de dir que ha canviat bastant, perquè tot això de l'equip que parlàvem, que eren molta gent i tal, ara, a la segona part, sí que hem fet un equip com molt més consistent perquè havia d'estar tothom durant aquest mes, saps? Però, bueno, igualment som molta gent.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 15 d'abril, la nova junta de l'ADET, l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala, es fixa l'objectiu de fer marca de l'Escala. La gastronomia, el mar i la dia haurien de ser els tres puntals de la marca turística del municipi. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Vam comentar la idea de fer marca de l'Escala, que es consolidi i poder-la exportar i vendre al municipi, no? Hem d'identificar els trets que són propis només del nostre municipi, que poden ser les anxoves i la ruïna, són els dos trets principals, i els hem de potenciar al màxim per tal de treure turisme i que tinguin les seves estàncies que puguin gaudir molt del mar i de que és l'altra marca que tenim, no?, del mar, de les anxoves i la gastronomia lligada, i de les ruïnes, que és un factor indiscutible que tenim. Els veiem que realment tenen ganes de fer feina i fer-la ben feta, i això creiem que és molt positiu per anar conjuntament. Hem d'anar privats i administració pública, hem d'anar de la mà per tenir èxit.
La sala d'actes municipal acollia aquest dijous la projecció del documental La República de los Maestros. Va ser l'únic acte celebrat a l'Escala en commemoració dels 85 anys de la proclamació de la Segona República. Albert Pons, d'Iniciativa per Catalunya Verds, entre els organitzadors de l'acte.
Els mestres de la Segona República van ser capdavanters i avantguardes a l'hora d'introduir renovació pedagògica i formar escoles modernes, d'intentar acostar a la realitat de l'escola, la realitat social a l'escola, i al seu torn fer uns sistemes pedagògics que fossin equitatius i inclusius, que tinguessin en compte les diferents tipus d'intel·ligències que tenim les persones i al seu torn la heterogeneïtat que inclou tota societat moderna. Tenem que el nostre projecte polític, ja sigui a Catalunya, ja sigui a Espanya, inclou els ideals utòpics que incluïa la Segona República, que és fer una societat inclusiva, justa, equitativa i ètica, i que també, perquè el nostre projecte polític inclou un sistema educatiu igualitari i inclusiu que estigui a la capdavantera de les avantguardes pedagògiques.
Centrant-nos ja en actes de cap de setmana, l'informatiu d'aquest divendres també parlàvem de les jornades de patrimoni històric local. Aquest divendres, segona jornada o segona sessió, centrada en la projecció del documental Mar de Vinyes del bisbalenc Antoni Martí i amb la xerrada de l'escalenc Jaume Salvat sobre les vinyes de Cal Alegre. Jaume Salvat ens parlava d'aquesta xerrada i també de la sortida programada per dissabte al matí.
No serà pròpiament una conferència, podríem dir. Seria més aviat d'això una xerrada, que tal com tu molt bé has dit, seria doncs un recull de la memòria oral del que jo, diguem-ne, he pogut, diguem-ne, bueno, recollir del meu avi i del meu pare, especialment del meu pare. Jo els últims anys, vull dir, de vida del meu pare, doncs, bueno, que doncs ell ja, doncs ja tenia una edat i, per tant, ja tampoc sortia tant i així és, em vaig entretenir a tenir converses molt llargues amb ell, vull dir, o sigui, el tinc gravat, vull dir, amb un piló de cintes de casset, podríem dir, en aquell moment, on li vaig fer explicar tot aquest procés. I, per tant, he tret una mica extret aquestes, diguem, podríem dir, memòries d'ell, en aquest cas, ja dic, de la memòria oral, de tal com ell ho recordava, perquè era un home que tenia el cap molt clar. Llavors, a partir d'aquí també hi vull afegir una mica, doncs, algunes de les... dels meus records propis, no? O sigui, tot i que a casa, doncs, bueno, jo tenia 14 anys quan varen deixar de fer 20, però, bueno, me'n recordo perfectament, des de 6, 7, 8, 9 anys, 10, 11, 12, evidentment, tinc un bon record. El dissabte la idea és fer una visita a les barraques, o sigui, que queden encara, o sigui, diguem, bueno, havíem dit, o sigui, visita guiada a les barraques de vinya de l'entorn de l'Escala. Llavors, una mica la idea és aquesta, no? O sigui, fer... un recorregut, però encara queden, encara que siguin en ruïnes, unes quantes barraques a l'entorn del poble. Llavors, hi ha Terme de Torroella, evidentment, i un parell o tres a l'entorn de l'Escala. Llavors, farim aquesta visita per veure i comentar una mica doncs, com eren aquestes construccions.
Aquest mateix divendres al vespre, just després de l'acte del Museu de l'Anxova i de la Sal, el centre d'atenció es traslladava al CER, on es presentava el llibre La paraula i el poder, el mar, l'Escala... Pasqual Maragall, llibre original de Mercedes Vilanova. Ens en va parlar Rafael Bruguera, com a representant del CEDRA.
Un dia que ens vàrem veure la Mercedes Vilanova i jo a Montgó, per xerrar, simplement per parlar de política, per parlar d'història, per parlar d'anarquisme, per parlar d'en Xic Andreu, en fi, per parlar, i em va dir que tenia un llibre escrit que sobre unes memòries i les... basades en la seva relació amb l'Escala i amb Montgó i amb el submarinisme i amb persones com en Xico Andreu i la influència que va tenir per ella doncs, l'estudi de la Guerra Civil i l'anarquisme de l'Escala, Antonet Puig, en fi, etcètera, etcètera, la seva relació amb la família Maragall i, per tant, la seva vinculació també amb Empúries a partir del tema olímpic. Un llibre que me'l va deixar llegir i vàrem parlar, ho vaig comentar a la presidenta del CER i la Mercè, i bé, i doncs el CER s'ha fet càrrec. Nosaltres com a CEDRA ens hem ocupat de les qüestions més organitzatives i tècniques, però formalment l'edició va a cura del propi centre, del Centre Esportiu i Recreatiu L'Escala. Mercedes Vilanova és una persona inquieta, contestatària, feminista, una persona molt interessant com a persona i com a dona, i precursora. Precursora, com a mínim, de dues coses. Mercedes Vilanova va ser la primera bussejadora d'Espanya amb títol. O sigui, la primera dona que va tenir el títol de submarinista a l'estat espanyol, que va fer l'examen i tal, és Mercedes Vilanova. I, evidentment, una part del llibre va d'això. Va de les seves immersions a Montgó i d'en Xico Andreu i de gent de l'Escala doncs, que l'acompanyava i les seves converses, etc. I Mercedes Vilanova és precursora d'una altra cosa, una mica estranya, que és la memòria oral adaptada a la historiografia. Però ho és des del punt de vista internacional. Una figura internacional, fundadora de revistes internacionals d'història oral, de memòria oral. Per tant, és la persona que incorpora una cosa que era considerada un subgènere, allò de dir, no, compta amb la memòria oral perquè la memòria és selectiva i la gent no diu la veritat, etc etc. I la Mercedes Vilanova doncs transforma això en una part important de la historiografia, de la ciència i de l'estudi històric. No?
I aquest dissabte al migdia, acte commemoratiu dels 60 anys de la mort de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo. Jordi